els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És el moment, és el temps, és l'espai en què ens posem en marxa i posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant, de manera, com sempre us comento, meravellosa, els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast. I una salutació per ell, ànima mater de la veu de Càritas, Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, anem amb les notícies ràpidament. Mirem per començar cap a les altes esferes, perquè el Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la llei del tercer sector social de Catalunya després que el dimarts 24 de maig es registrés a la Cambra Catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l'aportació de les entitats socials a la societat i les persones, Ignasi.
Efectivament, Rafa, un projecte que està en marxa des de fa setmanes. El tercer sector social considera imprescindible establir un marc legal específic per al tercer sector social català, com tenen altres territoris de l'Estat. Es tracta de reconèixer la identitat pròpia de les entitats socials catalanes, garantir la participació del tercer sector social en el disseny, l'execució i el seguiment de les polítiques públiques, recollir mesures de foment i finançament del tercer sector social que li aportin estabilitat i sostenibilitat i, finalment, millorar els instruments de col·laboració pública i social.
La taula i la Confederació defensen que la llei és l'instrument adequat per reconèixer la importància dels projectes i activitats cíviques, comunitàries i de transformació i inclusió social que desenvolupa el tercer sector social i l'impacte que tenen en les persones en termes de drets i oportunitats.
La proposició de llei registrada consta de 4 capítols amb un total de 19 articles, una disposició addicional i una disposició derogatòria i 6 disposicions finals. Més enllà de les qüestions legals, l'article 2 inclou com a entitats singulars explícites Càritas, Creu Roja i l'ONCE. A partir d'ara, la Confederació i la taula es posen a disposició de tots els grups parlamentaris per treballar el contingut de la norma i enriquir-la tant com es pugui durant la tramitació parlamentària. Un cop aprovada la llei, tots confien que el govern articularà els mecanismes per desplegar-la i fer-la efectiva tan aviat com sigui possible.
Doncs esperem que sigui així. Vinga, fem ara mateix un canvi de tema, perquè dimecres passat es va inaugurar a Badalona les noves instal·lacions del centre diürn Folre, dedicat a l'atenció de persones en situació de sense sostre.
Durant l'acte institucional es va poder visitar el centre de la mà de les persones en situació de sense llar que reben suport al centre i que van poder explicar des de la pròpia experiència com funciona i quin servei s'hi dona.
A Folre hi treballa un equip de 4 professionals format per educadores, treballadores i integradores socials i 13 persones voluntàries.
Efectivament, l'equip treballa per recuperar les potencialitats i les habilitats de les persones ateses i per motivar la seva participació activa en el funcionament dels serveis del centre. Tot això es fa coordinadament amb els serveis socials de l'Ajuntament de Badalona i altres entitats. El nou local ha estat adquirit per la Fundació Llegat Roca i Pi, que l'ha reformat per adaptar-se a les necessitats d'atenció de les persones en situació de sense sostre. En la nova etapa s'espera poder continuar donant una atenció de qualitat amb espais més òptims i contribuir a la reducció del sensellarisme a la ciutat de Badalona.
I mirem ara cap a un drama que continua. Des que el 24 de febrer Rússia va envair Ucraïna i va començar la guerra, més de 5 milions d'ucraïnesos s'han vist obligats a fugir del seu país, deixant les seves cases, família i amics enrere. Entre molts, 6 famílies han arribat a la Vall d'Aran, acollides per familiars i amics.
Aquest és un dels focus d'acollida de refugiats i immigrants ucraïnesos a Catalunya. Un dels objectius de Càritas és promoure la solidaritat entre les persones. Amb aquesta intenció, dins del projecte de reforç educatiu que es desenvolupa en el centre de Viella, la capital de la Vall d'Aran, es va realitzar un taller sobre solidaritat enfocada al poble ucraïnès. Els 11 nens i nenes que participen en aquest programa van pintar a mà petits fanalets amb la bandera d'Ucraïna. Es va promoure una trobada entre els nens i nenes i els refugiats ucraïnesos que assisteixen a les classes de castellà que ofereix Càritas Vall d'Aran. Els infants els van expressar el desig que la guerra s'acabi i puguin tornar al seu país al costat dels seus familiars i amics.
I per acabar, una notícia musical que ens agrada molt, perquè amb l'objectiu d'oferir un espai al personal d'inserció contractat per Ecosol, més enllà de l'àmbit laboral, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona va agregar el projecte El somni d'una cançó.
Aquesta iniciativa compta amb la implicació d'un equip molt divers de 13 persones que ha participat en tot el procés de creació de la cançó titulada M'agrada la vida, tal com és ella, que compta també amb un videoclip acabat d'estrenar a YouTube. Tot i que l'equip ha rebut l'assessorament i l'acompanyament del guitarrista i productor musical Alfredo Moreno, la lletra ha estat elaborada pels participants en el projecte.
Aquesta iniciativa neix a l'octubre del 2021 com un nou projecte d'Ecosol després de detectar la necessitat de realitzar activitats una mica més enllà de la feina i de la rutina del dia a dia d'aquesta empresa d'inserció.
Així és, des de l'octubre passat, en un context de postpandèmia, amb la voluntat de recuperar la socialització, es va posar en marxa el somni d'una cançó. Proposta per interrelacionar-se fora de l'entorn laboral i que de retruc potenciï la creativitat i enforteixi el treball en equip i la cohesió de grup, a més de donar visibilitat a la diversitat, que és característica de l'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona. M'agrada la vida tal com és ella, títol que es pot veure amb la seva cançó, evidentment, a YouTube de Càritas de Girona i també a les xarxes socials de l'entitat i d'Ecosol.
Doncs fins aquí les notícies, anem cap a l'entrevista. Avui volem presentar el projecte Oikos, que la Fundació desenvolupa juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona per oferir pisos temporals de lloguer social assequible per a persones en situació de vulnerabilitat. Ignasi, quina és la història d'aquesta col·laboració tan solidària?
Una història preciosa. Aquesta fundació, que es diu Foment de l'Habitatge Social, va ser promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l'any 1990, ara fa més de 30 anys, i té com a missió lluitar contra l'exclusió residencial. Però va ser ara fa 10 anys, el 2012, quan va assumir amb Càritas el projecte Oikos per donar resposta a les famílies que perdien els seus habitatges per la crisi econòmica. Aquest projecte va suposar que la Fundació augmentés el parc d'habitatges destinats a famílies i persones que havien perdut la seva llar i també va suposar reforçar l'acompanyament social i educatiu per a aquestes famílies. El projecte Oikos està format actualment per uns 400 habitatges a l'Arxidiòcesi de Barcelona destinats a famílies i persones soles que han perdut casa seva o viuen en situació d'habitatge insegur o inadequat. En el projecte s'ofereix un procés d'acompanyament socioeducatiu adaptat a les necessitats familiars o personals.
La Fundació vetlla, a més, perquè tots els habitatges estiguin en condicions adequats i compleixin en tot moment la normativa vigent. També s'encarrega de les reparacions necessàries i el manteniment abans de l'estada de les famílies. I també després, tot i que són elles mateixes les responsables de la conservació d'aquestes llars.
Així és, tot i que el recurs és temporal, amb una estada mitjana en els habitatges de 3 a 5 anys, sí, es fa un acompanyament flexible, adaptat als ritmes i a la situació familiar de cada cas. La sortida de l'habitatge es fa quan la família ha recuperat la seva autonomia i pot accedir a un pis públic o de mercat.
Doncs en parlem ara mateix, ja la podem saludar, Olga Gómez, responsable d'Acció Social de la Fundació Habitatge Social. Olga, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Olga González.
Ah, Olga González.
Olga González, disculpa, culpa meva, que he apuntat malament el nom. Ai, com estàs?
Bueno, són cognoms allò clàssics.
Sí.
Molt bé, doncs escolta, Olga González, què és el projecte Oikos en les teves pròpies paraules?
Bueno, ho heu explicat molt bé, eh? Mira, l'Oikos és un projecte que neix de la mà de Càritas, juntament amb la Fundació, amb la voluntat de proporcionar una llar digna a famílies en situació d'exclusió residencial, acompanyant-les, per tant, de promoure una total autonomia i que d'aquesta manera puguin ser protagonistes doncs, del seu projecte de vida. No? Aquest acompanyament es realitza des de l'àrea social, des de l'equip social, i mitjançant un pla de treball específic que realitzem per cada família, treballem conjuntament amb la família per promoure els canvis necessaris que l'ajudin a sortir del projecte de l'Oikos amb una autonomia que els hi permeti mantenir un habitatge en condicions normalitzades.
Clar.
Uh-huh. Olga, quines són les dificultats que tenen les famílies que ateneu per accedir a un habitatge de mercat? Potser són barreres relacionades sobretot amb la manca de feina o amb sous insuficients, situació legal, per exemple, també?
Mira, sí que és veritat que el denominador comú de les famílies que tenim a l'Oikos és l'existència d'una exclusió residencial, d'una manca d'habitatge digna i segura, però quan una família arriba a un projecte com l'Oikos, no només trobem que hi ha que és una família que li falta un sostre, no? Que no té un sostre on viure. Hi ha d'altres dimensions que la família requereix de suport. Òbviament trobem dificultats econòmiques, habitualment per manca de feina, per manca de recursos. En alguns casos són situacions de persones que provenen del carrer o aterrats de programes de refugiats Però diria també que un punt en comú és que són famílies sense xarxa, que han tingut greus problemes per trobar qui els pugui sostenir, qui els pugui recollir davant de situacions tan difícils com no saber on poder passar la nit, no?
Sí.
Tenim un volum important de famílies en situació no regular al país, el qual els impossibilita doncs, accedir a una feina amb un contracte ordinari o a un contracte de lloguer, i acaben malvivint una mica on poden.
Uh-huh.
I després tenim un volum important, que aproximadament és el 35% de les famílies que tenem, famílies monomarentals, o sigui, dones soles que tenen a càrrec menors, i que això complica exponencialment la situació d'exclusió i la sortida al mercat al lliure mercat, no?, de uh-huh. l'habitatge. L'OICOS és una amalgama de situacions familiars complexes i que no tenim una solució estàndard per totes elles. De fet, és el que deia abans, no hem de fer un pla de treball, un camí específic dissenyat per cadascuna de les famílies.
Clar, doncs aquesta és una de les particularitats que, sens dubte, són importants, no? Perquè no teniu davant casos, sinó persones, i cadascú ve amb la seva motxilla, la seva càrrega i la seva casuística. Olga, des de Càritas i la Fundació Habitatge Social sempre dieu que un habitatge són més que quatre parets, cosa que podem doncs, tots estar d'acord, evidentment. Què significa comptar amb la seguretat de viure en un habitatge de la Fundació? Què significa per a aquestes famílies?
Mira, nosaltres sempre diem que l'OICOS és un binomi de llar i família. Nosaltres no som una immobiliària social, no oferim totxana a baix cost. Oferim a acompanyar les famílies per promoure un canvi en la seva vida, una alternativa de futur, una millora en la seva situació actual. Poder oferir a la família un lloc on viure sense el mal de cap de que potser demà em fan fora. Què passarà si aquest mes no puc pagar el lloguer? Què passa si estic compartint pis i els de l'habitació, la família de l'habitació al costat, doncs em tenen amenaçat? El poder tenir un lloc, un espai segur, on tirar endavant la canalla, no? Els menors que tinc a càrrec. Fa que l'habitatge sigui el primer esgraó, la base, per treballar amb la família tots aquells aspectes que requereixen perquè el dia de demà puguin ser autònomes i requereixin el mínim possible del suport social, no? Tant del nostre, de la Fundació, de Càritas, de serveis socials, és promoure aquesta autonomia. Quan diem que és més enllà de que l'OICOS és més que quatre parets, és que oferim un suport integral a la família i l'acompanyament és des de una visió molt sistèmica de la família per aconseguir les fites que ells tenen com a individus membres de la família per gestionar el seu propi pla de futur, no?
Bé, doncs encara seguim breument amb Olga González, responsable d'Acció Social de la Fundació Habitatge Social, que col·labora des de fa 10 anys amb Càritas per oferir llars a moltes persones necessitades. Les històries són conegudes, sobretot en algun cas, sempre amb permís de les persones beneficiades. Teniu algun cas d'èxit que vulguis compartir, Olga?
Mira, et diria que qualsevol de les famílies que ens truca i ens diu mira, he aconseguit accedir a un lloguer de mercat o fins i tot a un habitatge de protecció oficial i que no requereix del nostre suport perquè pot mantenir l'habitatge i pot mantenir la seva família, és un èxit, òbviament.
Clar.
Perquè per arribar a aquest punt, l'equip de la Fundació ha fet molta feina, i la pròpia família també.
Uh-huh.
Tot i així, hi ha petits èxits, que sobretot l'equip social celebrem amb grans festes, que potser no surten als diaris, no? Però que un contracte laboral d'un dels membres de la família, un permís de residència, un permís de treball, o fins i tot una millora evident en l'estat de salut d'un dels membres de la família. Per aconseguir això, l'equip ha hagut de dedicar moltes hores per promoure aquests petits canvis que celebrem amb molt, molt d'èxit.
Doncs ens agrada però molt.
Sí que és veritat que jo ara recordo, no?, una mare que em vam estar acompanyant a la Fundació molts anys. El dia que va arribar a la Fundació amb les claus del nostre habitatge, dient que havia accedit a un pis de protecció oficial i que ens entregava les claus i que ja havia acabat el projecte amb nosaltres, no? Que aquesta porta la tancava i que obria una altra porta, aquesta mirada de gratitud cap a l'equip, cap al projecte, això doncs queda guardat, no? Perquè és l'essència del projecte, no? és el que ens fa continuar.
Olga, tu expliques, dius, segurament no surt als diaris. És veritat, hi ha una tendència molt clara, evidentment, a que els diaris plenen les planes amb els casos, diguem-ne, contraris, amb la gent, els desnonaments, els problemes derivats, etc. Però ens ha agradat molt aquesta darrera resposta, quan has dit que celebreu, no? Teniu aquestes petites festes, quan sota la base de tenir una llar estable, doncs es produeixen aquests èxits a la família, no? Un contracte, una millora de salut, és fantàstic. Doncs Olga González és la responsable d'acció social de la Fundació Habitatge Social i avui ens ha presentat aquí a la Veu de Càritas aquest projecte Oikos, que ajuda a les persones a tenir aquestes llars que els ajudin amb la seva dignitat familiar i com a persones. Olga, moltes gràcies i bona vesprada. Fins a una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies i enhorabona per la feina que feu.
I abans d'acomiadar, tenim encara, Ignasi, un apunt per l'agenda.
És així, Rafa. Aquest dimecres 1 de juny, a les 10 del matí, Càritas Diocesana de Girona inaugurarà a Hostalric, a la comarca de la Selva, un nou espai amb cor, un lloc de trobada i d'intercanvi de roba on es puguin teixir vincles, conèixer i desenvolupar els recursos de l'entorn, en definitiva.
Fantàstic. Doncs tots convidats a aquesta inauguració. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca, ja sabem, tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
Fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. La propera serà ben aviat, però una mica més tard de l'habitual, perquè ja sabeu que dilluns que ve és festa, per tant, no ens trobarem d'aquí 7 dies, sinó d'aquí 14, d'aquí 2 setmanes. Fins la propera. Nosaltres ens acomiadem.
La Veu de Càritas,
un podcast de Ràdio Estel.